Informa't en el taller més proper i consulta les bases de la promoció a eurorepar.es.
Ai, saps que romàntic.
Torna al Cavall de la Cerdanya.
Aquest estiu de Shopfest Llívia.
Del 17 al 20 d'agost, el gran festival d'estiu de la Cerdanya.
Shopping market, passarel·la de moda, música, cine, food trucks, festa club 105, activitats infantils i molt més.
Aquest estiu ens veiem a Llívia.
Més informació a shopfest.com i a la pàgina de Facebook amb sorteig i premis.
Aprovecha con Conforama los últimos días de descuentos de hasta el 50% en colchones de las mejores marcas. Dale rienda suelta a la camitis, solo hasta el 18 de agosto, en Conforama y Conforama.es.
RAC 1, tots som 1. RAC 1. Notícies.
Bona tarda, són les 8. El govern espanyol farà un Consell de Ministres extraordinari per accelerar els tràmits del laude arbitrari als treballadors d'Eulen. Serà dimecres a la tarda, ho ha anunciat el ministre de Foment, Íñigo de la Serna, després de la reunió de seguiment a la delegació del govern espanyol. Allà hi tenim l'Arnau Mañé.
El govern espanyol treu pit i deixa clar que els reforços de la Guàrdia Civil han funcionat durant el primer dia de vaga indefinida dels treballadors d'Eulen. Segons el ministre de Foment, Íñigo de la Serna, han evitat el caos a l'aeroport.
La Guardia Civil simple y llanamente ejerce sus competencias teniendo en cuenta que puede existir un problema de seguridad en la medida que se puede producir aglomeraciones que provocarían un potencial problema. Por tanto, es que el plan ha recobrado por fin la normalidad.
De la Serna també ha negat que els guàrdies civils hagin coaccionat els treballadors, tal i com denunciaven els mateixos vigilants. A la reunió d'aquesta tarda també hi ha participat el conseller de Territori, Josep Rull, que ha avisat que un cop passada aquesta crisi en caldrà buscar els responsables. Per la seva banda, el tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Collboni, ha reclamat un nou sistema de gestió de l'aeroport.
El Partit Popular Català diu que la llei del referèndum que vol aprovar el govern dibuixa una Catalunya a mig camí entre Corea i Veneçuela. El seu portaveu, Alejandro Fernández, en declaracions a la COPE, ha reconegut, però, que encara no coneix el contingut d'aquesta llei.
Evidentemente no lo tenemos. Tenemos lo que se ha ido filtrando en algunos medios de comunicación, pues que dibuja una futura Catalunya a medio camino, pues entre Corea y Venezuela. Y eso es lo que se ha filtrado, donde una Cataluña donde no habría separación de poderes, hablo de la ley de transitoriedad, la del referéndum, pues tampoco hemos visto el contenido.
En tot cas, el portaveu popular ha assegurat que no hi haurà referèndum l'1 d'octubre i que no es repetirà un nou 9N a Catalunya, però que caldrà veure quina és la performance alternativa que fan els pobles catalans, sobretot els pobles de l'interior. Donald Trump ha condemnat avui el Ku Klux Klan, els neonazis i els supremacistes blancs. 48 hores després que un jove blanc va atropellar un grup de manifestants antifeixistes a Charlottesville, Virgínia.
El racisme és el mal, i aquelles persones que causen violència en el seu nom són criminals i assassins, incloent-hi el Ku Klux Klan, els neonazis, els supremacistes blancs i altres grups d'odi. Rebutgen tot el que nosaltres, com americans, estimem, perquè som una nació basada en la veritat que tots som iguals.
Per cert, un jutge de Charlottesville ha negat avui la llibertat sota fiança a James Alex Fields Jr., l'autor de l'atropellament massiu que va acabar amb una jove morta i 19 persones ferides. Més de 3.000 bombers treballen per apagar 7 grans incendis al centre i al nord de Portugal. El més important ara és a la Vila de Rei, on treballen més de 500 efectius. El foc es va declarar ahir a la tarda i va obligar a desallotjar 4 pobles. Tot i això, no és l'únic front que preocupa. Dissabte es va arribar al rècord de 268 incendis actius en un sol dia. Les altes temperatures, la sequera i els forts vents faciliten que els focs es propaguin i dificulten les tasques d'extinció. A causa de la situació d'emergència, les autoritats portugueses han demanat reforços a la Unió Europea. Ara, els esports. Amb Oriol Petit.
Cristiano Ronaldo ha estat sancionat amb 5 partits arran de l'expulsió i l'empenta a l'àrbitre d'ahir al Camp Nou. El portuguès es perdrà la tornada de la Supercopa aquest dimecres i les 4 primeres jornades de Lliga contra Deportivo, València, Llevant i Reial Societat. El Madrid té 10 dies per recórrer al comitè d'apel·lació. El Barça ha comunicat avui a Sergi Samper que no compta amb ell aquesta temporada i que el vol cedir, però el jugador ha demanat la carta de llibertat per decidir el seu futur. El Girona ha presentat aquesta tarda el defensa de Lloret de Mar, Marc Muniesa, cedit per l'Stoke City una temporada. L'ex del Barça ha destacat el bon ambient del vestidor i el repte que suposa jugar a primera.
Per lo poc que porto dins del vestidor, tots els companys són molt bona gent, és un, com una gran família, i d'això es tracta, que entre tots anem cap endavant. És un any important pel Girona, per mi, suposo que per també tots els companys, és un repte gran per la ciutat.
I en tenis, Roger Federer ha renunciat a participar al Masters 1000 de Cincinnati per molèsties a l'esquena. Això significa que Rafa Nadal recuperarà automàticament el número 1 del rànquing mundial dilluns que ve, passi el que passi en aquest torneig.
I pel que fa al temps, aquest dimarts començarà amb sol a gran part del país, però a la tarda el cel estarà més tapat i s'escaparan ruixats entre les comarques de Lleida i de Tarragona. La calor es mantindrà semblant a la d'avui. Ho deixem. Més informació a les 9 i al portal de notícies rac1.cat.
RAC1. Motius per escoltar la competència especial 50 anys.
Doncs perquè recopila els millors moments de la competència, i si estàs en penya, doncs pots jugar a ser, no sé, el McLaren i encertar el que diran a continuació a la competència del pal. Ara parlaran de la independència, i clar, la gent fliparà perquè tu encertaràs i amb sort, doncs alguna noia et donarà el seu número de mòbil i...
De 12 a 1, la competència especial 50 anys. Un programa que no passarà la història...
Però us farà companyia. És el que necessito.
RAC 1. Tots som 1. A RAC 1, Hawaii 1905, amb...
Candela Figueres.
Pau Torres.
David Serra.
Albert Montilla.
I Jordi Beltrán.
I aquí ens teniu a tots fins les 9 en aquesta segona hora. Recordem que el programa dura fins les 10 del vespre, però, o de la nit. És nit, no? Les 10 ja...
Sí, ja és fosc, no?
És molt fosc.
És molt, home, tampoc tant, Vull dir que he vist moments més foscos.
Sí, però no hi ha llum, ja.
No hi ha llum, és cert. La nit, és que sempre hi havia cap vespre, vesprada...
Jo mai ho he entès, això.
A mi em confonen. Bé, sempre comencem la segona hora trencant un tòpic amb un espai que hem batejat de forma una mica com... semàntica, com es diu allò?
Sí, caçadors semàntics, del Fran Domènech.
Sí, el semantisme aquest, i em va dir com a trenquin tòpics. Avui és un tòpic que jo no sé si ho és, això.
Sí, que ho és. Avui defensarem el fet de que es pugui insultar en català, perquè es considera que si els catalans, vas a que quan insulten en castellà,
sí.
Perquè sona
sí.
Com més insult.
Si es fa el canvi, no? Si es fa en català, com diuen, pam.
Insultar en català sembla que sigui com més finet. Doncs sí. No, volem reivindicar des d'aquí que també es pot insultar en català i que, a més, tenim una riquesa de vocabulari d'insults molt gran.
Yeah. Vete a la mierda, borracho.
És incorrecte. El mot correcte és...
Aneu a prendre un got de llet calentona i a la porra!
Té més gràcia.
Que a vegades són més llargs, no?
Sí, això...
En català sempre es fa més tenim, llargs.
Però, bueno, ens permet, doncs, reforçar-nos encara més amb l'insult.
Mm. De fet, n'hi ha alguns que són llarguíssims. Allò, sobretot allò, com en diuen, paraulotes no, paraulotes són les mateixes, sinó renecs.
Renecs.
Hi ha una sèrie de renecs que són llarguíssims.
Tu pots anar afegint. Pots fer tantes subordinades com vulguis, pots anar afegint.
Sí, però no els diem tots perquè aquesta hora encara...
Però si anem a la paraula sola, també els insults són llats, que bandúries.
Tros de quòniam.
Tros de bròquil.
Xitxarelo.
Bonic aquest, també. A mi m'agrada dropo.
Dropo,
sí.
A mi, talós.
Talós, també.
Capsigrany.
Va, vinga, va.
Però això si ho féssim en castellà, potser ens mirarien queixes.
Cago amb la marcelada.
Veus?
Tot llarg, cago amb la marcelada.
Tot seguit. N'hi havia el fetge de no sé què. Vull dir, si vas per pobles, te'n trobes d'alguns.
Home, i tant.
Segur que ara hi ha gent que li estan venint tots,
Això dona per un programa de tele, Fer rutes pels pobles preguntant els insults.
En lloc de fer el gran dictat, el gran insult.
El gran insult,
exacte. En lloc del foraster, l'insultador.
L'estaquirot, fer l'estaquirot. Estaquirot, m'encanta. Estaquirot. Sí. És el nom de restaurant, estaquirot.
Sí.
Bleda assolellada. Que no és maco.
Tita petita.
Tita petita.
Que seria el gilipo...
No sé.
Això seria l'equivalent al castellà al polla corta, no?
després,
no, sí, molt bé.
I després hi ha pita freda.
Però veieu com s'han d'entrar? Estem començant a entrar de ple a la piscina ja, eh? O sigui, allò entres primer als pauets i dius, pita freda, eh? Però després fas, vinga, ja.
Això és començar la segona hora de forma elegant.
Sí.
És elegant perquè són en català. Si fossin en castellà, haurien sonat bruts, però en català,
elegant. És que aquest és l'exemple perfecte, no? El que acabem de dir, que no repetirem ara en català o en castellà, que és molt més fi i molt més, fins i tot més, jo a mi m'insulten d'aquesta manera, m'agrada que m'insultin.
Ah, sí?
Sí, home, sí.
No, a les 10 en parlem, no,
però un altre...
Però quan tu...
Topo, molt bé, fantàstic.
Quan tu veus Pulp Fiction i te la posen en català i els insults en català, dius, em sap greu, jo no m'ho crec. Jo puc insultar en català a la vida real, però veure una pel·lícula amb insults en català
és molt atòpic,
em sona molt raro. Directament o en anglès, que és l'original, o amb altres, no?
Això passava molt amb Son Goku, la sèrie d'animació, sí, que el Vegeta era un personatge que insultava molt i li feien fer insults en català i a mi em feia especialment gràcia.
El Joan Sanz era l'actor de doblatge. Sí. De fet, el que sentíem abans era el Joan Sanz, insultant en català, que és tot un gènere, també.
No, i de fet, jo crec que se n'inventen de nous, eh? Vull dir que segur. Deuen aparèixer, per exemple, un dels que més m'ha sobtat últimament és, passo un dia pel carrer amb una amiga i diu, mira quin cap de cendrer.
Cap de cendrer m'agrada molt.
Diu, però què vol dir cap de cendrer? Diu, no ho veus? Diu, aquest tio porta com un cendrer al cap. Diu, tot l'altre rapat i a dalt li queda com un cendrer. Diu, és per apagar-hi les borilles.
Està molt bé, te'ls pots inventar, perquè com que la gent no se sap els insults en català, qualsevol se'ls inventa i te'ls creus. Diu, sí,
hi hauria una tercera categoria, perdó, molt ràpid, que és insults en castellà, insults en català i els insults haddock.
Què són?
Del Capità Haddock, de Tintín. Tenia tot un
que jo crec que són més semblants als catalans, aquests els llamps i trons, però sí.
Era d'allò que no s'acabaven mai, no? El fumeti era molt més gran que d'altres vegades. El Miralles m'està mirant dient, parleu de mi, parleu... No, ara parlarem amb tu, Miralles.
Això és Hawaii. Hawaii 1905, amb Jordi Beltran.
Aloha!
All the animals come out at night.
Parles amb mi? Parles amb mi? Parles amb mi?
Parles amb mi de Miralles. Què tal, Miralles, com estàs?
Molt bé. Beltran, tu?
Jo bé. Em deixes fer un apunt del tema d'avui?
Sí, eh?
El tema d'avui, o el quart capítol de Parles amb mi, té una mena de banda sonora que podria ser de... Txenxo! Txenxo! O sigui, que avui parlem de...
Avui parlem de, no de la gran família, sinó de la família en general.
Ja va bé, no? Ja va bé, que és un tema...
De família.
Aquí tothom ha vist pel·lícules de família, no?
Sí, home... A mi les que em venen al cap és la típica italiana, la del Capone, la de...
El Padrino.
El Padrino.
El Padrino, família, per exemple. Bé, ara no em liaré aquí, però jo no és que recordo més, a veure, de família... Aquella, Steve Martin, em va fer moltes de famílies molt grans.
Sí, la de El Padre i la Nòvia, és aquella, no?
El Padre i la Nòvia.
És aquest, no, l'Steve Martin, que dius?
Suposo, sí. No? Que després va haver el padre d'ella i el padre d'ella, que això era...
Això era el Robert De Niro.
Però no ens allarguem, que si no...
I Siete Novias para Siete Hermanos entraria dins de la família o no, això?
Home, són Siete Hermanos.
Això és una família que es vol treure's de sobre els fills com sigui, perquè set és un pressupost, eh? Però, en fi... Per tant, família, per on comencem?
Comencem parlant de pares. Aquí, Beltran, potser et sents interpel·lat. No sé si estaràs una mica sensible.
Tinc un bon record dels meus pares.
Sí. No sé. Sí. Miguel, comencem parlant d'un pare que podríem dir que és el pitjor pare de la història.
Vaja.
El pitjor pare de la història, amb molta diferència, que és Darth Vader.
No, jo soy tu padre.
Vinga, pares que hagin intentat matar el seu fill, que hagin matat a la mare del seu fill, que siguin pares absents... que després recuperin la relació amb el fill i apareguin amb una màscara, home, no n'hi hauria molts, i si n'hi hagués molts, se podrien formar un exèrcit de mals pares, no?
Sí, home, aquest era... Però al final era bo, també.
Tenia
el seu corazoncito de padre, de part de pare, la mantenia.
Sí, home, sí, al final el salvem, no, Darth Vader. Vinga, va, jo he trobat... m'ha fet molta il·lusió, perquè buscant Darth Vaders per internet, he trobat un senyor que es va dedicar a compilar tots els doblatges que s'havien fet a Darth Vader. I n'he agafat uns quants. Per veure la diferència entre... Com és Darth Vader? El Darth Vader del Brasil té tan mala hòstia com el Darth Vader aquest del Constantino Romero. Bueno, que potser no té mala hòstia el Constantino Romero, no? En aquest tall de Darth Vader.
Jo no he sentit mai, possible, excepte els frics de la Guerra de les Galàxies, la resta de gent que ens escolta possiblement tampoc ho sabrà.
Vinga, va, comencem escoltant la versió en català, que sonava així.
Oh, jo sóc el teu pare.
John Borràs fent de Darth Vader, jo sóc el teu pare.
Jo sóc el teu pare. El teu pare. Molt sona molt nostrat, això.
Sí, no, és allò que diuen que un pare i un fill catalans només s'abracen al camp del Barça, no? Doncs sí. Recuperava una mica aquesta essència, no? De contingut, però amb sentiment.
No? El to potser no revelava tanta mala llet com el castellà, no? Era ja com una mica més jubilat.
Ara em farà de jubilat.
No, perdó.
Però em podria ser.
Però és que no, va, més, que... més gran.
I en francès, francès què?
A veure.
No, je suis ton père.
Ton père.
Aquí
hi ha mala llet i seducció.
I és seducció.
Sí, de veritat.
Soy tu padre, ¿qué haces esta noche? Home, papà.
És que t'hi veu encore, monsieur. Podria ser.
Escolta, i en italià, què?
A veure.
No, io sono tuo padre.
A mi em va decebre perquè jo pensava que diria io sono tuo papa. Saps què vull dir?
Sí.
I a mi em feia com il·lusió que digués el Darth Vader, digués soy tu papa.
Papa.
No?
Bueno, sí, no,
és el, ja, no parlo italià
ja,
i per tant...
Ja seria el cas, ja seria
sí.
el cas.
Parlant de mala hòstia...
Serien una guerra de les celestes una mica més pijes, no? No, jo soy tu papa. Ja la cosa quedaria una mica
soy tu papi.
Soy tu papi. Jo soy tu papa. I mama. Perdó. Endavant.
Vinga, va, parlant de mala llet, potser aquest senyor té una mica mala llet.
Ich bin dein Vater.
És que per aquests papers són ideals.
L'alemany?
No, la llengua, hi ha llengües que són ideals per un paper o per
una frase,
personatge, sí. No. Qui es nota que aquest té aquella cosa de dir-li, ja veuràs, nen, ara veuràs. Bé,
vinga, va, i l'últim, penúltim, és ben dit, o ben penúltim, és ben dit, encara qui és aquest?
Sigue.
És com si tinguéssim menjar que li crema la boca. El japonès, quan sí. parla, acaba de fer una croqueta que crema molt. Ah, i té molt aire quan parla.
Ara hi ha algun, ara
no
hi ha
sí.
aquesta sí. sensació. Ara hi ha algun japonès que avui mira per la ràdio perquè anaven cap a Tossa de Mar i ha sentit això i està enfocat ja a veure. Diu, quin número de telèfon tenen? Sisplau, que ningú us senti ofès.
No, no, és un comentari. Ah, és un comentari sí. meu, a part.
Des de la ignorància
del
japonès.
Des de la profunda ignorància meva, sobretot. Vinga, va, i ara deixem l'illa del Japó i anem cap a Portugal.
No, eu sou seu pai.
És el seu pare.
Sí.
Aquí, mira, una anècdota que explico sempre que fem un sopar amb les amigues, que és que jo tinc tendència a llegir les etiquetes del xampú per veure les, no, les diferents traduccions que es fa de vegades, les instruccions del xampú. I un dia vaig descobrir que el xampú que tinc a casa, a la part del darrere, quan deia que no irrita els ulls, sí. si et cauen els ulls no l'irrita, en portuguès deia no causa làgrimes.
No causa làgrimes.
Que va semblar com molt emotiu, no?
Sí,
és a dir, que el portuguès té aquesta implicació emocional, és a dir, aquest xampú no et farà patir mai. Vull dir, potser et cau els ulls, però no et farà patir. I és una mica aquest Darth Vader portuguès.
Home,
diu, és... tu... no sé, ara no recordo què deia.
No, sou teu pau.
Teu pau.
Bé, som negats pels idiomes. Bé, aquest era el Darth Vader portuguès, però en queda un altre.
Em falta l'últim,
sí.
que és el Darth Vader rus.
Yet I am your father.
Yeah, yes, clar, aquí és tan fàcil imaginar a Putin dins de la màscara aquella.
Totalment.
I dient...
Però t'has quedat o no amb el que ha passat aquí?
Sí,
que hem sentit dues veus alhora. Ja, torna-nos a escoltar. És a dir, hem sentit l'original en anglès i per sota un rus dient
o sigui, els russos no subtitulen, sinó que fan doblatge simultània, o sigui, fan traducció
clar,
simultània.
Aquí hi ha un tema. Quan es va estar en aquesta pel·lícula, la URSS encara existia.
Sí.
I a la URSS no és que estigués prohibit, és que et jugaves la vida si tu agafaves una pel·lícula nord-americana que per ells era propaganda i la doblaves. Però hi havia com un mercat negre de pel·lícules d'aquest estil.
Yeah.
I ells què feien? No tothom parlava anglès i les doblaven. Com? D'aquesta manera, com tu deies, sí. com un documental, tal com sí, sona, sí. xaca, xuto i sota. I alhora, si es posaven, deien que de vegades es posaven pinces al nas, perquè si diguessin que el comitè de censura o que escoltava aquesta pel·lícula,
no podies dir,
escolta'm, aquest, això ho ha doblat de la qual, eh?
Mare Déu.
Sí.
Mare Déu, com estic. Escolta'm, abans d'acabar la secció...
Perquè subtitular-les?
Clar,
era una opció.
Doncs agafarem la màquina del temps, anirem a la Rússia soviètica i els direm, escolta'm, Vladimir...
Subtitula. Escolta'm, ara ens anem a petar...
De pares complicats? Sí, de pares complicats, de fills una mica complicats.
Tus padres dicen que mientes más que hablas. Que miento. No hay para tanto. Si les dijera algunas cosas que son verdad, no me creerían y prefiero mentir.
Que és els 400 cops de pel·lícula mítica de François Truffaut.
Diu, el nen s'encalla una mica o la mare? A veure, tornem a escoltar, a veure.
Tus padres dicen que mientes más que hablas. Que miento. No hay para tanto. Si les dijera algunas cosas que son verdad, no me creerían y prefiero mentir.
Diu, qué viento, perquè feia molt de vent. No, diu que miento, no, diu que miento, que miento, que miento. Que miento. Ah, va, reivindiquen va, 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 el que està dient.
Com l'Odissea acaba de dir,
miento.
Que miento, que miento, que miento.
Bueno, era un exemple de nen complicat, segur que sí. La pel·lícula recordarà que tampoc era un nen fàcil, els pares tampoc el tractaven massa bé, ni l'estimaven massa, d'aquí que el nen no només deies mentides, sinó que muntés algun pollastre, no? Això no només passa amb els nens quan són petits, sinó quan es fan grans, encara que tinguin 40 anys, que la mare els fes dient al nen, també diu mentides, com per exemple en aquesta pel·lícula.
Yeah. No, no lo hice, de veras. Me quedé sin gasolina, tuve un pinchazo, no tenía dinero para tomar un taxi. Mi traje no llegó a tiempo de la tintorería, un viejo amigo vino a visitarme, alguien robó mi coche. Hubo un terremoto, una epidemia, una inundación. No fue culpa mía, te lo juro, por el amor de Dios.
Bé, John Belushi i els Blues Brothers.
John Belushi el doblava el mateix que Jack Lemmon.
Efectivament.
Jack Lemmon.
Sí.
O sigui, no ho diries mai, que això era dels Blues Brothers.
Joaquín Díaz. Joaquín Díaz, que deia no, no más, en la vida hi más Díaz que longanizas. Deia vale, Joaquín vale, Díaz. Vale. Però era un... Dic, això és veritat, que l'actor doblatge... Un dels grans actors doblatge, una veu que diries... Home, igual, tampoc té una veu superfonogènica. Home, doncs era un superactor doblatge no, sí. I un gran actor doblatge.
Home,
que
en doncs
aquest cas...
Si em sorprèn, ara m'ha sorprès. Mira.
Home, mira, Blues Brothers. Sí. Tu ets... T'agradava el Blues Brothers, la pel·lícula?
Sí, tampoc pensava que n'hi hagués per tant, però...
No, no?
O sigui, m'anava igual que la mare de Psicosis. Que també penso que tenia... No, no, no l'hem inclòs, la mare de la família
no,
de Psicosis.
La mare no, no vaig anar a parlar amb ella i no hi era. I no vaig poder
sí, posar-hi. És tipus Darth Vader, de com... Jo soy tu madre.
Tu madre. Vinga, va, ara sí. Anem a parlar mals pares, mals fills. Ara un pare com Déu mana, que diu les coses pel seu nom.
Tus defectos como hijo son mi fracaso como padre.
Què?
Quants wow. Pares s'identifiquen amb això,
eh? Sí. Vinga, aquest, això era un tall de Gladiator.
Gladiator parlaven així.
Sí, aquest era Marc Aureli, sí. Ah. No, no, no era Russell Crowe.
Estava flipant.
S'acabava la siesta. I li va quedar la veu una mica tomada, no? No, no, això era Marc Aureli, que ja, no sé si l'ha llegit un gran llibre per llegir aquest estiu, si no sabeu quin llibre llegir. Les Meditacions de Marc Aureli, un llibre excel·lent d'un senyor que tenia molt clar la vida i ho explicava molt bé. I, bueno, i això, tenia un fill que era un desgraciat i diu, no és culpa tuya, hijo. Soy yo que tus defectos como hijos y mis defectos como padre.
Mentira, pares que estan pensant això, no us autoinculpeu, no us feu mala sang. Seguim amb famílies, que és un terreny inesgotable.
Inesgotable, on això ho explicàvem, ho hauríem d'haver explicat al principi, que el cinema mai acaba d'agradar tot el món de les famílies, però és un món inabastable, no? El món de, és on passa al revés, no? La realitat, no?
Sí.
Està en gent de la ficció. La ficció sí, sí. No s'hi aproparà mai. Bueno, en fi, un últim exemple en aquest cas de sogres. Quina relació pots tenir amb el teu sogre? De vegades és complicada, o gairebé sempre, com en aquest exemple que escoltem tot seguit.
Bien, pero de todos modos no puedes culparles por no querer seguirnos a esa gran conejera de Irak con Bush.
Por favor, no empecemos otra vez con esa tierna discusión.
No estamos empezando una... Por cierto, no es malo que tu padre y yo discrepemos. La democracia es eso. Tu padre defiende el ala derecha del Partido Republicano y yo creo que tienes que estar... Casi loco de remate, pero
vale,
es como...
Vale.
No, 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 pero eso no significa que no respetemos nuestras mutuas opiniones, ¿no es verdad?
Home, li pots dir al teu sogre que el que pensa és una bajanada, però és important dir-se les veritats, no? Ser sincer sí. En una relació familiar és bàsic, de fet.
Sí,
no?
Sí, però està bé que li diguis... No sé què és pitjor, si dir-li davant de la teva parella, o sigui, de la filla o el fill d'aquest sogre...
Mm-hmm.
O dir-ho a part.
No, home, no, davant de la parella, que així sempre estàs sí, protegit.
No, però sí, home, sí. És una situació molt, molt violenta,
eh? No, però hi ha una situació...
O sigui, tu en sogre dius, mira, vostè és un fatxa, i, però, home, la teva parella...
També podem suavitzar les paraules. Clar,
no cal dir-li.
Vostè, por Dios.
Vostè és una mica de dretes, no?
De dretes.
Senyor Soler.
Home, què vols dir? És igual, ja directament diu, vostè és un fatxa.
Vostè és una mica fascista, no?
No, ens en passem. Vostè és una mica de dretes, eh? Però, sí, tenint en compte.
Midnight in Paris de Woody Allen era...
Midnight in Paris, clar, però ell no era Woody Allen. El que,
no.
El que deia el frase no era Woody Allen.
No era Woody Allen.
Era el prota de la pel·lícula. Aptim. Perquè Woody Allen sortia a Midnight in Paris?
No,
no me'n recordo.
Només... No? Jo diria que no.
Bé, mira, la setmana que ve més...
En principi sí.
No m'ho diguis ara. Digue-m'ho la setmana que ve, sisplau.
Això és Hawaii.
I ho serà fins a les 10 de la nit aquí a RAC1. Després de la pausa parlarem d'immigració amb unes advocades que diuen que no és tan complicat regularitzar situacions.
Hawaii 1905 amb Jordi Beltrán.
Vine a la Roca Village i gaudeix amb les col·leccions nouvingudes a més de 130 botics com Calvin Klein, Lacoste, MAC, Nike, Tommy Hilfiger, Tous i moltes més, amb descomptes de fins al 60%. Quelcom extraordinari cada dia a la Roca Village.
Obrim tots els dies fins a les 10 de la nit, 15 d'agost inclòs.
Vols més aigua?
Sí, si us plau. I si pot ser que vingui acompanyada d'unes grans piscines, tobogans excitants, cascades vertiginoses i, sobretot, molta emoció.
Si el que necessites aquest estiu és remullar-te en aigua, no deixis perdre els millors descomptes en parcs i activitats aquàtiques que t'ofereix el Club Vanguardia. Descobreix totes les ofertes a clubvanguardia.com.
Cariño, ¿pasa algo?
Pues que me acaba de llamar la vecina de enfrente, que anoche entraron a robar en varias casas de la urbanización. A nosotros parece que no, la puerta está sin tocar, pero hay que llamar a alguien para que lo compruebe.
Uf, ¿y a quién? Solo tienen llaves mis padres y también están de vacaciones.
Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 944 45 46 o calcula online en securitasdirect.es.
Asuntos de Estado, dilluns a la nit, a 8 TV. Defensar el seu país és el seu deure.
L'objetivo está sano y salvo.
Descobrir l'assassí del seu amor.
Voy a acabar con todas y cada una de sus vidas.
La seva obsessió. Una sèrie protagonitzada i produïda per Catherine Hegel.
¿Qué es lo que estás buscando?
Asuntos de Estado. Dilluns a la nit a 8 TV.
On sopem avui?
Podem anar a un italià, a un japonès, o a un gallec, o cuina mediterrània, o... No. Millor un amb estrella Michelin. Ai, tenim molts llocs per triar.
Si ets del Club Vanguardia, gaudeix de grans descomptes als millors restaurants. Descomptes directes a la carta i menú, amb begudes i cafès inclosos. Vinga, ja pots reservar. Descobreix totes les ofertes a clubvanguardia.com.
RAC 1. Aquest dimarts el trofeu Costa Brava juga a RAC 1. A les 6 de la tarda, des de Montilivi, Girona-Manchester City. Viu el partit de presentació de Girona amb Miquel Agut, Gerard Ballera, Jaume Molló i Xevi Massacs. Un partidàs contra l'equip de Guardiola a 4 dies de l'estrena a Primera Divisió. La setmana gran del Girona a RAC 1. Dimarts contra el City, dissabte contra l'Atlètic de Madrid. Aquest dimarts el trofeu Costa Brava juga a RAC 1.
RAC 1. Tots som 1.
RAC 1.
Tots som 1.
Hawaii 1905.
Hi ha un moment en els viatges que vulguis que no et poses com una mica intranquil o una mica nerviós. És el moment de passar el control d'immigració.
I got stopped by the immigration man. He said he doesn't know if he can. Let me in, let me in, immigration man.
Aquesta cançó recordo que als anys 70 a mi em va impactar molt i era una cançó dedicada a l'encarregat de controlar la immigració a l'entrada d'un país que podria ser, per exemple, als Estats Units, un d'aquells que treuen el llibre gros de PTT i comencen a mirar a veure... I ens diuen si has estat alguna vegada a Colòmbia. Ara vam fer preguntes, ara vam fer un qüestionari molt més sever encara. També passava a Anglaterra i altres països. Però bé, aquesta és una forma, diguéssim, relativament còmoda d'entrar en un país, que ara que en aquest cas de la cançó... El que la cantava demanava que el deixessin entrar. Com moltes persones volen entrar a països en els que en principi doncs els hi posen una sèrie de requeriments per poder-los acollir. Bé, com en un futur no sé si massa llunyà o immediat, pot ser que moltes persones es vegin en la situació d'haver de tramitar tota una sèrie de papers per tal de que una persona pugui quedar-se a viure aquí, allà o on sigui. Parlarem amb dues advocades, he de dir advocades o advocadeses, és que jo em perdo aquí.
Advocades.
Sí. Doncs amb dues advocades que asseguren, segons em va dir la Candela, tot això és una cosa de la Candela, que em va dir, dues advocades que diuen que elles poden explicar bé que no és tan complicat fer tots els tràmits per aconseguir que una persona obtingui una residència o una altra o un període determinat de poder estar en un país determinat. Per això avui tenim aquí el Hawaii 1905 a part de la Candela. Hola. A la Judit Moreno i a la Maria Camprovín, que són de Pangea Advocats. Totes dues sou advocades especialistes en temes d'immigració i drets d'estrangeria, no?
Exacte.
Molt bé. Sembla una muntanya molt gran. És a dir, tot els tràmits que tenim la impressió que passen els immigrants quan venen aquí per tal d'adquirir una situació regularitzada, no diem si legal o no, sembla que és un calvari.
Moltes vegades ho és per ells, però sí, sobretot per la falta d'informació que hi ha per part de l'administració de l'Estat i a les comunitats autònomes.
Hi ha molta varietat de tràmits, hi ha moltes formes d'aconseguir un permís de residència i treball. I nosaltres el que fem sempre per determinar quina seria la via més adequada, fàcil, pràctica o ràpida, és primer fer una anàlisi de la situació familiar, professional i, bueno, de formació d'aquesta persona, per poder escollir, doncs, la via més adequada.
Falta informació perquè l'administració no la subministra bé, perquè pot ser que no interessi subministrar-la de forma fluida i entenedora. Per què falta informació?
Home, la sensació una mica sí que hi és, que no es posa fàcil i és que està molt dispersa, poc centralitzada i poc entenedora. I inclús una mica de cara al tracte amb les administracions també és farragós, ja no parlem del tema de la llengua, clar, mai...
Parla
anglès ni res, allò és com molt complicat per a gent de molts països comunicar-se amb ells. I sí, una mica aquest punt hi és. I després d'això, clar, que no arriba la informació i està mal presentada i a sobre com no arriba la gent.
I a més d'això, si parlem d'una ciutat com Barcelona, que és, pues, si no la primera, la segona on hi ha més gent estrangera vivint, ens trobem que hi ha una oficina d'estrangeria per cada província. I concretament a la província de Barcelona aquesta oficina està completament saturada, va molt per èpoques... I el problema principal que tenim és que no hi ha suficients funcionaris per atendre totes les sol·licituds d'estrangeria.
Aleshores, els tràmits es van ralentitzant i no entren dins de temps, entenc. I per tant, també és un mètode de no donar permisos.
Es creen inclús situacions de col·lapse, a vegades amb coses com absurdes, en plan que no hi ha cites, en plan així d'absurd, no? Però que a vegades hi ha gent que vol presentar alguna cosa i triga dos mesos
entre les cites. Se li caduquen els papers.
Se li caduquen.
I si és un problema de l'administració, assumeix l'administració que ha sigut el seu problema i facilita les coses després a l'immigrant?
No. Normalment no.
Val, per tant, és un calvari.
Sí.
Sí. Perdeu, però...
A veure, és que... sí, però bueno, el que venim una mica a explicar és que els que ho hem aconseguit conèixer una mica, doncs, al final ja aquestes vies existeixen i, bueno, sí que és una mica una cursa d'obstacles, a vegades dona la sensació, però que existeix i que val la pena. I que...
És més pràctic que l'immigrant intenti regularitzar-ho ell personalment? Que ho faci una persona que estigui interessada en acollir-lo o tenir-lo o que tingui amistat amb ell i vulgui que regularitzi, o és millor que recorreixin a un advocat? El que passa és que fins a quin punt també en aquest tipus de gestions no s'acaba generant una banda túrbia, diguéssim, o una part tèrbola en la que hi ha gent que fins i tot pot fer negoci venent a l'oro i al moro.
Sí. A veure, realment amb això intentem ser molt honestes nosaltres. Hi ha coses amb les que sí, ben explicades, les pot fer un mateix i no hi ha cap problema, i més si la persona parla la llengua, cap problema. I en canvi hi ha d'altres que són complexes, que potser millor vés a anar a algun lloc que sí que t'ho presenti una mica com s'ha de fer. I passa una mica, i a l'hora de buscar aquell lloc, doncs passa una mica el que comentes, no? Que és un àmbit que una mica, al ser una cosa com administrativa, sembla que la pot fer tothom, no? I hi ha molt intrus, a vegades, se podria dir-ho, però vull dir que sí, gent que s'aventura a fer coses que després ens trobem desastres, saps? Jo el que sempre recalco molt és que quan algú vulgui buscar algun advocat o gestor que li faci un tràmit d'estrangeria, que s'asseguri que només es dediqui a estrangeria, perquè és un tema tan complex i tan ampli que si fas civil, penal, mercantil i vols fer un dia alguna cosa d'estrangeria, si no ho fas cada dia i saps, perquè canvia molt això, tant en la pràctica com en la regulació normativa.
I deu canviar si és en règim de refugiat o senzillament d'immigrant? Quins estadis i quins diferents estatus hi ha?
Diguéssim que hi ha tres règims d'estrangeria, el comunitari, el general i el de refugiats i asilats. Llavors, el comunitari és per ciutadans de la Unió Europea i familiars, el general és, pues, el general, i el de refugiats i asilats, pues, de la gent que vol demanar asil.
El general és el general, però...
Extracomunitaris. Sí, no comunitaris, exacte. No d'altres països.
Àfrica, Amèrica del Sud.
Tot Llatinoamèrica, exacte.
D'acord. Aleshores, hi ha aquests tres règims diferents que requereixen també tràmits diferents.
Exacte.
Jo m'he sorprès amb el tema comunitari perquè pensava que sent de la Comunitat Europea no havies
tenies lliure circulació.
No havies de muntar un civil, no havien quedat amb això.
En principi jo creia que també això, no és veritat?
Pues a veure, sí, però des de fa uns anys, un parell d'anys o així, que evidentment és molt més senzill que un no comunitari, però també he de fer un tràmit que fa un temps doncs era res, anar un dia a assistir a una comissaria i demanar, dir mira que estic aquí, i ara s'ha convertit també en una petita odissea, no tant com la del no comunitari, però una mica perquè sí, bueno, bàsicament els hi fan acreditar que venen a fer si treballar o venen amb mitjans propis, i això a vegades es converteix en un peix que es mosca la cua, perquè no ho saben fins que no arriben, però fins que no ho diuen no els hi donen. Llavors, i també en comunitaris, ara sembla que està com una mica ordenat un altre cop, però bueno,
s'ha de fer... Aconseguir les cites per demanar el NIE com a comunitari és més complicat que demanar la cita com a extracomunitari.
I amb el tema, dels anglesos? Que ara sembla que Regne Unit surti del tema comunitari.
Bueno,
està
en stand-by. Sí, molt en stand-by. Això ho notem molt, també amb canvis polítics i tal, que tot va com amb un retras. Després l'estrangeria, moltes vegades ja ens pregunta coses, s'està notant això de tal? I tot arriba com més... Bueno, entrar també, perquè si no les regulen i la nova praxis pot ser al cap d'un temps. Però sí... No, la veritat que no estem notant canvis encara amb el tema d'Anglaterra.
Jo tinc certesa de quants immigrants es poden estar escoltant ara. Suposo que algun, podria ser, però la majoria de persones potser no són immigrants. Gairebé el que us volia demanar era com un tutorial, ja que actualment més que cursos es fan tutorials, espero que el dic, un dia substitueixin els màsters per tutorial, tinc un tutorial en... Bé, però que ens féssiu un tutorial per persones que potser tenen, jo què sé, una persona que ve d'Equador i que està cuidant la seva mare i que està demanant que l'ajudin a regularitzar la seva situació. Per persones que potser vulguin portar algun parent d'algun nano que han adoptat, jo què sé, a Etiòpia, no? Coses així. El que es demana fonamentalment és que tinguin feina. O sigui, tenir feina facilita molt més el tràmit.
Clar, el tema és sobretot el que comentava la Judit, no? Veure... abans d'entrar com en pànic que un entra de seguida quan això és una mica veure la situació de la persona, quant temps porta aquí, de quin país és i veure una mica la seva situació familiar i personal, i en funció d'això doncs, ja es van definint les possibilitats, però en qualsevol cas sí, perdona, el que comentaves, el fonamental és si ja té el permís o no el té. O sigui, és el, hi ha gent que ja té...
Per permís de treball.
Exacte, de residència i treball. Si ja el té, doncs, evidentment és molt senzill, és com si ja fos una persona nacional, vull dir que només se li ha de fer el contracte.
Per tant, jo ara vull anar a regularitzar la situació d'un tiet, d'un nen que m'ha adoptat d'Etiòpia, i vull que jo el nen, si poguéssim portar el meu tiet i tot això, pogués venir, què és el primer que he de fer? Dir-li que no vingui?
A veure, és que si tu adoptes un nen d'Etiopia...
Sí, amb tots els papers ja arreglats i tot, eh?
El seu tiet no té cap dret, o sigui, no, per aquesta via no podries portar-lo.
Per residir.
No és un reagrupament familiar, perquè no tens tota la família aquí.
Per residir, el que podries fer en aquest cas és fer una carta d'invitació i convidar-lo a passar una estada de 3 mesos.
3 mesos és el màxim per una carta d'invitació.
Val. Porto o contacto amb un equatorià que cuidarà la meva mare, que, bueno, m'ha arribat a través d'un telèfon d'un que ve, mira, aquest va de tal qual, i em demana a veure si puc intercedir per ell a l'hora de regularitzar la seva situació. Què és el primer que he de fer?
El primer és veure quant de temps porta aquesta persona empadronat a Espanya, perquè quan un estranger extracomunitari ja està a Espanya, per poder regularitzar la seva situació, ha de portar 3 anys de forma irregular. Un cop ja porti 3 anys...
Irregular vol dir que hagi anat i vingut o...
No, que estigui aquí, bueno, sense papers.
Sense papers, val.
I treballant a un...
En negre.
En negre. O sigui, per ser regular has d'estar 3 anys irregular.
Exacte.
Sí, no és l'únic camí, però un d'ells és molt inverossímil, però és així.
I si t'agafen en aquests... És a dir, a tu t'atura la policia pel carrer i et demana el DNI i estàs d'irregular i no ho tens, aquestes persones?
Bueno, en la pràctica... No, només t'expulsa la policia al teu país si quan t'ha agafat pel carrer estaves cometent algun tipus de delicte.
Val.
Llavors s'inicia un procés d'expulsió que inclús si tu demostres suficient arrelament aquí a Espanya, doncs pot acabar en no expulsió. Però bueno, durant tot aquest temps pues, et porten a un CIE o,
yeah,
o el que sigui.
Això en el cas, sobretot en els casos de persones no qualificades. Ara el que s'ha obert bastant recentment la via és amb el cas de persones de perfil qualificat. En aquests casos no es dona la situació que han d'esperar 3 anys, sinó que en el moment que tenen una oferta acorda la seva qualificació amb uns salaris bons i tal.
El tenim empadronat fa 3 anys. Següent pas.
El que ell ha de fer és, en el cas de Catalunya, ha de demostrar suficient arrelament aquí a Catalunya. I...
Uf, això com es demostra?
Amb algun nivell de català?
Exacte. Ja. Sí, a Catalunya el que has de fer és un curs de 30-40 hores de català, molt bàsic, i amb això demanar a l'ajuntament on tu visc, on estigui empadronat l'estranger, un informe d'arrelament. Llavors... Bueno,
pues... no, o sigui, no serveix menjar pa amb tomàquet cada dia.
Ni fer d'enxaneta.
El mínim que has de tenir és un curs de català.
Un curs de
normalment
català.
La gent, pues, a part d'això, té altres cursos o col·labora amb alguna associació, carnet de la biblioteca, del gimnàs, tot això compta com a arrelament.
I el tenim integrat cultural i socialment. Següent pas.
Hem de demanar els antecedents penals al seu país.
Això
depèn del país que sigui, és molt complicat o menys. Si parlem de països africans, és una odissea.
Sí, complicat, sí.
Que hagi d'anar allà i mirar a veure si ho pots fer en directe, no?
I a més legalitzes...
O algun familiar, no? Els hi pot tramitar, sí. Sí, perquè a més si marxen és complicat tornar amb l'igual. Els hi acostuma a tramitar algun familiar o algú, sí.
I a part d'això, els han de legalitzar al seu país d'origen. Si estan en un altre idioma, traduir per un traductor jurat aquí a Espanya... I aquest document caduca als 6 mesos.
Sí, s'ha d'anar com ràpid.
S'ha d'anar ràpid. Sí. Hem tingut sort. Ho hem fet en 3 mesos. Aleshores, després, ja
doncs
tenim tot això.
La fase final és que l'empleador, en aquest cas, li ha de fer una oferta de treball. Doncs d'uns requisits, que és d'un any i jornada completa. Doncs del que...
Un any? Ha de ser jornada completa?
Sí, ha de ser jornada completa, l'oferta inicial. Yeah. Després no vol dir que, al llarg d'aquest any pot haver canvis en la jornada laboral o ell pot donar una baixa voluntària.
I tot això ho han de portar a la seu de... Deies que només...
A l'oficina d'estrangeria.
A l'oficina d'estrangeria, efectivament, de cada província. Que aquí a Barcelona s'ha d'acabar el passeig de Sant Joan, una cosa així.
Hi ha una i al carrer Murs hi ha una altra.
Val. I després a cada província n'hi ha una. Per tant, si algú està en aquesta situació i ens escolta ara i li interessa que busqui on està aquesta oficina, i a part del que hem explicat, suposo que allà deuen tenir un llistat de les coses que necessites per formalitzar o regularitzar l'estada d'una persona aquí, és a dir, la seva integració. Val. I hem fet això. Ara jo vull saber per què us heu dedicat a això. Per què heu escollit exactament el tema d'immigració?
Doncs, a veure, un d'entrada s'hi va trobant, no? Però primer, vull dir que ens vam conèixer en despatx anterior, en aquest cas la Judit i jo, treballant en això, és un àmbit que ens agradava i que la gent no... tradicionalment la gent del dret doncs, vol altres àmbits. És una via més administrativa, més àrdua a vegades, més... I llavors això. I ens vam conèixer... treballant en això ens agradava i una mica ens hem juntat amb la idea de, bueno, per tenir una visió compartida del cap on creiem que va el món i la immigració, en aquest cas, en una ciutat com Barcelona, més on...
Sí, a tota Europa.
I a tota Europa, exacte.
Jo haig de dir que, de fet, vaig començar a estrangeria per culpa seva, perquè al despatx on jo estava fent pràctiques, ella portava el departament d'estrangeria. Llavors, ella va decidir marxar i em van oferir a mi portar estrangeria, quan jo no havia fet mai, o sigui que va ser una mica culpa d'ella. Llavors ella va marxar i jo al cap dels anys també vaig marxar d'aquell despatx i ens vam trobar a l'oficina d'estrangeria. I llavors vam decidir començar juntes, o sigui, el perquè de jo vaig començar amb estrangeria va ser culpa d'ella.
Us ve veure molta gent?
Bastanta, sí, jo crec que perquè al final és això, no?, que el boca a boca i al final en l'àmbit de l'estrangeria, doncs el que comentàvem, tampoc hi ha tanta gent que es dediqui només a això, sí, són bastants, però vull dir, hi ha molts advocats a Barcelona, doncs d'estrangeria només no tants, i llavors una mica sí, i també el tema per nacionalitats ens passa molt també, que hem començat a treballar molt amb Llatinoamèrica, ara en concret en Venezuela és una cosa... molt bèstia la que notem, i llavors doncs, clar, s'ho van un per l'altre, doncs bé, sí, déu-n'hi-do, tenim bastanta feina.
Quin és el principal problema amb què arriben els immigrants al vostre despatx? És a dir, la mitjana, sí, quina és la situació més irregulars, no? Suposo, però quin és el problema més habitual?
Doncs a vegades amb coses per el que comentàvem, de que com que és una cosa que a priori sembla que te la pots fer tu, amb coses que els han denegat o requerit i no entenen què els estan demanant, o saps, amb que en el procés s'han parat.
Si ho han intentat fer ells sols...
I moltes vegades passa això, sí.
Jo crec que meitat, meitat gent que ho ha intentat fer sola i no entén per què no li surt bé, i altra gent que ve una mica a veure quines opcions tinc, com puc obtenir un permís de residència i treball.
Creieu que hi ha més il·legals que han regularitzats o legals?
A què et refereixes? Ara que...
Sí, a Catalunya. Hi ha més percentatge que... de gent que no té papers, per dir-ho, vivint aquí.
Per respecte a què?
De gent que sí que té, no?
De gent que sí que té.
Ah, d'estrangers, vale, dintre dels estrangers.
Sí, sí.
Pues potser també una mitat i mitat,
jo
no?
Jo crec
potser.
Que sí.
A veure...
Mitat i mitat.
El problema, sobretot, amb temes regularitzar-se, i els que acostumen a apurar més i estar més temps en situació irregular són els països del sud, doncs, d'Àfrica, perquè són els que tenen més dificultats, que arriben com poden, i que aquí el camí és aguantar 3 anys treballant del que puguis, i els 3 anys que algú t'ofereix un contracte. Llavors, potser, sí, i es veu que hi ha molta immigració d'aquests països, amb la qual cosa, sí, potser mitat i mitat.
Seria, hi ha algun altre país que creieu que aplica una metodologia més efectiva, més eficaç a l'hora de regularitzar situacions? I una altra qüestió, hi ha un cupo, hi ha un límit anual de regularitzacions d'immigrants?
Oficial no.
En la primera pregunta, jo la veritat és que no només coneixem la regulació legal d'Espanya, perquè si haguéssim de conèixer la d'altres països moriríem en l'intent, però per comentaris d'estrangers que sí que han pogut viure en altres països d'Europa, per exemple, diuen que Espanya és un lloc on és més fàcil.
Més fàcil?
Sí.
Sí.
Doncs aquí tenim la sensació que és més difícil.
A veure, la tendència sí, i quan amb companys que parlem i tal, o quan hem de treballar amb algun company d'algun altre país d'Europa, la majoria de vegades sí, és que és igual o més complicat. Sí que a Europa la tendència és posar traves.
I del cupo, pues, a veure, això és polític. Sempre diem que la immigració és molta política. Va segons els interessos dels polítics de torn.
No, però de vegades com les xifres aquestes dels refugiats que s'han acollit i els que figura que la Unió Europea va dictar que havia d'acollir cada país, dius, francament, no sé què és el que estan fent. I tampoc sé fins a quin punt ens estem preparant per rebre molta gent. Vull dir, aquí també la situació social va variant segons uns criden més o menys, no? O sigui, que ja ho veuríem. Bé, heu conegut immigrants que us han tocat i que us han reformat amb el fet de dir jo em vull dedicar a això?
Home, passa molt sovint, sí. Sí.
Jo tinc un cas molt recent d'una noia colombiana, universitària. De fet, és pastissera, ara mateix està treballant a un dels restaurants del germà del Ferran Adrià, que no sé com es diu.
Que va tiquets?
Exacte.
Tiquets, no?
Doncs aquesta noia va venir com a parella d'un espanyol, havien viscut junts a Singapur i ara venien a viure aquí a Espanya, va aconseguir la residència per ser parella d'aquest noi. I al cap d'un temps, doncs, es van separar i em va vindre a veure per veure com podia obtenir ella una residència independent d'aquesta persona. I, bueno, hi havia una cosa que se li creuava molt i era que s'havia d'empadronar algun puesto diferent d'on estava amb ell per poder treure's la residència independent. Però ella no tenia un contracte de lloguer aquí a Barcelona i no es podia empadronar. Va preguntar a amics, amigues, i ningú no s'oferia, no? I al final la vaig empadronar jo a casa meva perquè és una noia tan educada, tan simpàtica, tan formada, que em feia pena que per aquesta tonteria no pogués aconseguir la seva residència. I va ser un tràmit una mica complicat perquè, bueno, era un tràmit difícil i fa poc, bueno, fa una setmana ens va arribar la resolució favorable i aquesta noia, pues, està hipercontenta, jo també.
Sí, ens passa molt sovint que... té aquesta part com molt frustrant perquè l'administració a vegades és com un mur de... molt gran, però en canvi té la part que està molt gratificant, que veus moltes situacions molt xules que dius, home, que tant no m'acabaria.
Tu vas explicar el xatarrero.
Ah, un
noi.
Sí, també, doncs, un noi, sí, així una mica ràpid, un noi de Senegal en concret, que vam demanar un permís també, doncs, el que us comentava d'Àfrica, que acostumen a esperar 3 anys, i quan porten 3 anys aquí, irregulars, i havent treballat amb el que han pogut, doncs aconsegueixen o busquen que algú els ofereixi una oferta de treball. Mm. Però aquest noi era això, recollia metalls.
Sí, té tot el carro al supermercat.
I al final ell vivia d'això, i ell té un local, i ell recull això, ho ven a tallers, a tal, i vam dir, bueno, doncs, hi ha una possibilitat de que l'arrelament, el que es diu l'arrelament per compte pròpia, doncs, que has de presentar un projecte, un business plan, un no sé què. Clar, un model de negoci d'un noi que al final és això... Mm. Se t'arriba com raro, no? Dèiem, això no ens ho acceptaran. I vam dir, bueno, per què no? Saps? Al final, és que ell es dedica a això, té un local llogat que fa això, bé, té factures dels tallers que els hi ven el material, tal, i clar, no s'ho creia, perquè clar, més entre ells comenten molt i tothom li deia, això no et sortirà. I llavors, bueno, ho vam fer una mica provant, en plan, el noi el tenim, abans que, si no, abans que buscar una oferta que no existia o algú, saps? Doncs vam dir, i sí, li van donar, i clar, molta alegria, vam triar els nostres 5-6 mesos en tot plegat, en preparar el model de negoci, en... però sí, li van donar un permís de compte pròpia perquè, bueno, és una professió que a més ara cada cop hi ha més gent que ho fa, perquè
hi ha molt... I el noi és autònom i es dedica
a això. És autònom i es dedica a això. I també sí, va ser molt xulo perquè va ser com... No s'ho creu encara, jo crec, saps? Està en plan...
Ho sentiu una mica ONGs?
De vegades.
A vegades, sí. Sí.
Però per... compensa. O sigui, tenim tres perfils molt diferenciats, que són la gent amb molts diners, la gent mitja i la gent, pues, bueno, amb un perfil molt més baix.
Sí, de necessitat.
Llavors, de necessitat. Exacte. Nosaltres el que intentem una mica és compensar. Nosaltres tenim un perfil una mica bastant social i ens agrada ajudar la gent, sobretot quan veus que és gent amb un bon fons. Llavors, bueno, tirem de la gent que té un perfil alt, econòmicament, diguéssim, i aprofitem per ajudar als que no poden pagar molt per fer un tràmit i els hi cobrem, bueno, pues, algo simbòlic.
Esteu integrades dins del Col·legi d'Advocats?
Sí.
Teniu molts comentaris d'altres advocats?
Així, en quin sentit? O sigui, de directe, que ens els trobem xerrades i tal?
Sí, de temes d'estrangeria o de que realment es vegin allò com una ONG?
Bueno, a veure, l'estrangeria sempre té una mica això, que et veuen una mica, sí, com... Però bueno, després quan veuen que tenen surts i que es pot ser ONG i et pots guanyar la vida d'això també i de fer les coses bé...
Hi ha molta gent que s'hi dedica o no?
Exclusivament el que dèiem, menys. Despatxos exclusius d'estrangeria n'hi ha menys. A veure, n'hi ha...
Jo crec que a Barcelona, així amb renom, hi hauran 4
o 5. Només d'estrangeria.
Sí.
I llavors sí, no n'hi ha tants. Llavors sí que hi ha una mica aquest estigma de... Bueno, sembla que... Tenim per passar el rato, no? I que
bueno,
és una
ONG
i no sé... No, i però bueno, com... Ja, tot, hi ha qui ho respecta molt i qui ho ve i tal, i hi ha qui ho veu més això, que som una petita ONG i que no acaba d'entendre com ho fem això, de fer això només.
I ganes de viatjar als països d'on venen?
Invitacions en tenim,
immigrants que us han vingut a veure.
Moltíssim.
Heu viatjat a algun dels països d'origen per veure realment de quina situació surten aquelles
gent? Sí. Bueno, en aquest cas les dues són molt viatgeres, a més. Sí, que suposa que no és casualitat que per això ens dediquem a això, no? Igual tot està mica relacionat. Però sí, home, sí que et tempta moltes vegades i de llocs on vas sí que a vegades t'apuntes i jo anar exclusivament a veure'ls, no, però d'anar i haver vist algú, sí.
Sou una nova generació d'advocats?
Espero.
O d'advocades?
Sembla que n'hi ha, nosaltres...
Què és el que creieu que... Dues línies, mestres, que creieu que poden configurar aquesta generació vostra d'advocats o advocades?
Claretat.
Una nova forma de comunicar, jo creiem.
Sí. Baixar una mica dels tecnicismes i treure's una mica l'americana i la corbata, perquè al final som molts advocats i ja no tenim aquest estatus d'honorabilitat que es tenia abans, no? I jo crec que una mica més...
Bueno, entenem la professió com algo més proper, no?
Sí.
Com, sí, que no crea aquesta distància tan gran amb el client i que ens entengui quan li parlem i que entengui quines són les seves possibilitats reals i que inclús hi ha coses que se les pot fer ell, se les pot fer ell. Vull dir, creiem molt en aquesta nova comunicació que està passant en moltes professions, no, també, però en aquesta creiem que també, i que està passant, bueno, cada cop més hi ha advocats així, però bueno,
encara costa
una mica
això.
En aquesta professió, jo crec. Sí.
De vegades teniu la sensació de que heu fet la bona obra del dia, perdoneu,
Algun dia sí que no? Marxes i dius, mira, te'n vas a dormir. Però bueno, també hi ha dies que te'n vas a dormir molt enfadat, perquè no, sí, que això com a tot es suposa, no?
Creieu que arriba molta gent enganyada aquí?
Hi ha una
home,
part.
Jo crec que tot això no. va una mica per la línia de el trato de blanques, que es diu, i prostitució,
sí.
i això.
Hem trobat
això
alguns casos, la Fiorella.
Ah, bueno, sí.
Però sí que... Sí.
No, no, i a més, però aquests els d'Àfrica, els africans que van al carro de... Jo crec que molts també hi ha algú que més o menys els mou per una àrea o una altra, que tenen gent que els mana,
sí,
no?
Sí, per la nostra experiència, els africans, a pesar del que un s'imagina, han arribat més pel seu compte i aquí sí? es busquen la vida. Moltes vegades inclús el tema dels tomantes i això... Sí. A vegades hi ha màfies i a vegades són nois que ho compren a algun lloc i ho venen després, vull dir que... I que a més podria buscar, hi ha problemàtiques aquí també, de qui ven això aquí, però que en realitat són nois que ho fan amb el seu compte. Però en canvi, les potser amb noies sí que algun cas hem trobat, de noies que han vingut una mica enganyades.
Amb l'empadronament també hi deuen haver màfies, és a dir, jo t'empadrono a casa meva o tinc un pis amb 40 persones sí. i vaig fent butxaca, no?, també, en aquest cas.
I hi ha gent que cobra també per empadronar.
S'han trobat pisos amb 50 persones empadronades. Ara també el padró es controla més, s'ha d'anar renovant.
Perdoneu, que no hi he pensat abans. Xinesos? Us en venen molts?
Alguns.
Ara estan venint molt per com a inversors. O sigui, els xinesos tenen les seves els seus propis contactes i no acostumen a anar a advocats espanyols. O sigui, sí. Ells tenen els seus
advocats xinesos.
Sí. El que passa és que nosaltres, per sort, tenim una empresa xinesa que, bueno, són també una mica diferents, per això. I,
molt oberts, i molt... Sí, quan treballen gent d'aquí.
Sí, confien molt en nosaltres. Però els xinesos que ens arriben més són a través de... Bueno, són inversors que venen a comprar una vivenda i a través d'aquí obtenir la residència.
Exacte.
500.000 euros i
això,
no?
Jo tinc una pregunta que... A veure si l'he entès bé abans. Dèieu, 3 anys irregulars per estar regular. Val? Aleshores, jo contracto un immigrant que no porta 3 anys a cara i el tinc a, li estic donant feina. Bueno, el contracto, el tinc a casa. A mi se'm penalitza d'alguna manera si... Jo el vull ajudar, o sigui, jo li estic donant... el puc contractar abans? No, perquè no està de forma regular. Però jo li vull donar feina d'alguna manera i el tinc a casa. Però si a mi m'enxampen que li estic donant feina, a mi em castiguen, entenc.
Sí, et poden multar.
Pel que se't pot sancionar és per estar treballant, o sigui, per tenir algú contractat que per tenir algú treballant sense contracte, tot i que no entén perquè no pot.
Clar, però no li puc fer contracte.
Però se't sancionaria. Sí. El tema és que al final amb servei domèstic, doncs clar, el coneixement d'això és complicat per part de l'administració, però sí, així seria.
Clar, és que no pots tenir servei domèstic si no els assegures si no els dones d'alta la seguretat social, la qual cosa és com... I les famoses contradiccions, que
diuen, total.
Que si no hi ha això, no pot ser l'altre, però això no pot ser perquè
total.
No sé...
Però perquè t'enxampin han d'anar a fer-te una inspecció a casa teva i si ningú no et denuncia, doncs no han d'anar a casa teva a fer-te una inspecció.
Però ja li fa por, evidentment, perquè o que et denunciï el propi, a vegades, i si li fa por això, també.
Fa la certa cosa. Total, que sí, que és complicat. O sigui que mireu d'assessorar-vos bé si us trobeu en aquesta circumstància. Jo crec que no hem d'aprendre cada dia més perquè en el futur haurem de veure de quina manera la immigració és acollida, de quina manera s'integra o no, etc. O sigui que és un tema que haurem de tenir present en el futur immediat, llunyà, i com sigui, el món està canviant i la gent es mou molt. Moltes gràcies a totes dues, gràcies Judit.
A vosaltres.
Gràcies Maria.
A vosaltres. Un plaer.
I que tingueu molta sort. Vosaltres i els que us venen a veure.
Moltes gràcies.
Que vagi bé, adéu.
A RAC 1, això és Hawaii 1905.
Al món no paren de passar coses i nosaltres cada hora ens actualitzem. Ho farem ara novament i després de l'actualització de les 9 tornarem aquí amb més Hawaii 1905. Fins ara!
Tot passa per Girona. El Manchester City de Pep Guardiola i el Girona Futbol Club s'enfronten a l'estadi de Montilivi a les 6 de la tarda. Girona-Manchester City. Una cita imprescindible. Entrades disponibles a partir de 20 euros a gironafc.cat.
Creu Blanca tenim els millors professionals i la tecnologia més avançada per tenir cura de la teva salut. A Creu Blanca la prevenció, el diagnòstic i el tractament van de la mà. Truca'ns al 93 412 1212, 93 412 1212 o consulta la nostra pàgina web. Creu Blanca, sanitat privada sense llistes d'espera.
Vols més aigua?
Sí, si us plau. I si pot ser que vingui acompanyada d'unes grans piscines, tobogans excitants, cascades vertiginoses i, sobretot, molta emoció.
Si el que necessites aquest estiu és remullar-te en aigua, no deixis perdre els millors descomptes en parcs i activitats aquàtiques que t'ofereix el Club Vanguardia. Descobreix totes les ofertes a clubvanguardia.com.
Quan et compres un vehicle de la gamma Ford Transit des de 6.690 euros, és normal que la teva feina comenci a sonar així.
Funiculi, funicula, funiculi, funicula.
Gamma Ford Transit des de 6.690 euros. Comença a cantar d'alegria. Oferta sense transport ni impostos. Vàlida aquest mes en finançar-lo amb FCE Bank. Condicions a Ford Pones, xarxa Ford de Catalunya.
Aprovecha con Conforama los últimos días de descuentos de hasta el 50% en colchones de las mejores marcas. Dale rienda suelta a la camitis, solo hasta el 18 de agosto en Conforama y Conforama.es.
RAC, RAC, RAC.
Tots som la curiositat no fa vacances. I a RAC1 ho sabem molt bé. Vols descobrir on són i què es pregunten els oients aquest estiu?
Que tenim un jaleu a casa perquè hi ha un anunci de l'Arguillano d'un caldo de pollo o algo així que està fet d'esquena surt com una cala. I jo estic segur que és el camp...